El suplement, Guillem Cabra.
El poble de Catalunya pretén culminar l'exercici del dret a l'autodeterminació que va començar amb el referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre i amb la declaració política d'independència el 27 d'octubre.
En los márgenes, lógicamente, de la Constitución, de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho, podemos hablar de muchas cosas, Pero, desde luego, lo que representó el 1 de octubre, pues creo que es una página que hay que pasar. También por parte del independentismo, también por parte de quien es el presidente de todos los catalanes y catalanas.
Ho acabem d'escoltar. Quim Torra demanarà demà a Pedro Sánchez culminar el procés d'independència de Catalunya, però el president del govern espanyol diu que parlar sí, però d'independència res de res. Obrim línies a Madrid. Marisol Hernández, periodista del Mundo, bon dia.
Buenos días.
Com estàs?
Molt bé, molt bé.
I Estefania Molina, també des de Madrid, periodista del Nacional, bon dia.
Hola, bon dia.
I mentrestant també a l'estudi de Barcelona, Magda Bandera, directora de la revista La Marea. Bon dia.
Hola, bon dia.
Hi haurà acord?
Difícilment.
Magda.
Acord, no. Potser d'aquí no sé quants anys. No, de moment el que sí que... Si està fent una trobada de Pedro Sánchez abans que una roda de premsa, això és un bon senyal, no? O sigui, que hi ha interès a començar a canviar el context. Això és, això és important.
Què en penseu des de Madrid?
Bueno, yo creo que por lo menos hay una voluntad de que las cosas sean diferentes, ¿no? Yo creo, después de todo lo que hemos vivido en estos últimos meses, el intento, yo creo que por parte del gobierno, pues hay que destacarlo. Lo que ocurre es que, bueno, el gobierno está sometido a una serie de circunstancias. Nosotros hoy, es obvio, ¿no? Pero en una entrevista hoy que da la vicepresidenta Carmen Calvo en El Mundo, pues señala que el cumplimiento de la Constitución, bueno, está por supuesto por delante de cualquier otra cuestión, pero se abren a hablar de todo, que yo creo que para Cataluña esto es importante, y al menos a que la relación institucional entre Cataluña y el gobierno español sea otra y se pueda tener una interlocución que no se tenía. Y yo creo que esto es un paso, ¿no? Va a depender también, en mi opinión, de los gestos que pueda ir haciendo el gobierno catalán y de hasta dónde el movimiento independentista está en estos momentos igual de unido que estaba hace unos meses o no.
Estefania, quina foto veurem demà?
Bé, jo crec que veurem una foto d'un intent de distensió, és a dir, aquesta trobada no seria pensable amb altres interlocutors. El fet que s'hagin renovat les persones que estan al capdavant de cada institució genera que no hi ha motxilles i que, per tant, comencen de taula rasa, en certa manera, tot i el passat recent que ja coneixem. Crec que la voluntat serà de que aquesta primera reunió obri un camí cap a properes reunions, però sí que crec que serà una reunió on les dues parts han de ser molt franques i molt realistes. És a dir, recordo que el divendres passat el govern de Pedro Sánchez va rebre moltes crítiques per impugnar la moció de ruptura del Parlament, però el fet és que no cal només posar el focus des de l'independentisme, penso, en una qüestió que és evident que el govern d'Espanya, com diu la Marisol, complirà la legalitat constitucional, sinó que hem de recordar, per exemple, quan el govern d'Espanya no va dir absolutament res pel fet que Quim Torra digués que s'havien trencat les relacions amb la Casa Reial. Crec que amb dues parts han intentat valorar els ets i uts, no només fixar-se en les coses dolentes. Per part del govern d'Espanya també hi haurà la voluntat de presentar un programa, una sèrie de qüestions que puguin agradar l'independentisme, com les inversions, les competències, retirar recursos, i que, per tant, ha de ser una qüestió sincera i cadascú acceptar la part de l'altra, posar-se en lloc de l'altra.
Pedro Sánchez, per això, ha de fer equilibris, entenc. Per una banda, s'han acostat o s'estan a punt d'acostar tots els polítics empresonats, els líders catalans empresonats, i per l'altra, per exemple, estan a punt de portar al Constitucional la moció de ruptura, una cosa que no va fer el Partit Popular.
Clar, però és que ho té dificilíssim. Si s'està parlant d'una trobada i dijous tens aquesta declaració, tampoc no és la millor des de l'agenda. Ara estic parlant des d'allà. Dius, no ens ho poseu fàcil. Jo crec que estic d'acord amb l'Estefania, que s'han fet gestos de no anem a escalfar-ho més, no? O sigui, coses que podríem haver estat en un altre moment una excusa per un trencament de relacions, ara es passen. Però així tot han de sanificar algunes coses, no? Avui llegia un article de l'Esther Vera, de la directora de l'Ara, avui que som tantes dones aquí a la tertúlia.
Tres dones, avui.
Sí, doncs amb una altra companya, això no és normal, o sigui que gràcies. I parlava amb un filòsof iranià i estava donant el consell que més o menys ens estan donant de fora, no? De Ramin Yohanbeklo, això no ho sé pronunciar, no? Però deia això, no? Que és molt important que no parlin per a la premsa i que parlin entre ells de manera transparent. I per descomptat de democràcia, de presos polítics, però que anem amb, o sigui, que anem amb compte, no? Que hi ha una part de l'independentisme que fer concessions no li estarà bé, però jo crec que hi ha una part de pragmatisme ara que diu anem avançant perquè estem aturats.
De fet, el Sartali també el diari Ara, la consellera de la Presidència, diu que un problema de 8 anys no se soluciona en 2 hores.
Sí, pero por lo menos lo que comentaba también Estefanía, ¿no? El escenario ha cambiado y hay voluntad de todos, al menos yo creo que clarísima por parte del gobierno de Madrid, de abrir una etapa nueva. Es fundamental porque ni siquiera antes se podía hablar, ¿no? No había ningún tipo de contacto entre las dos administraciones. O sea, ahora esto cambia totalmente. Y a ver a dónde nos lleva, si es imposible solucionar rápido un conflicto, como comentaba la compañera, que dura 8 años, pero por lo menos se puede tener unos mínimos de contacto. Yo creo que también Cataluña tendrá que decidir qué quiere ser, ¿no? Porque, lo comentaba antes, el independentismo da señales distintas, ¿no? En función de quién hable, a veces de mayor dureza, a veces de menos. Esquerra está planteando que no quiere ya la vía unilateral. El PDeCAT, a través de Marta Pascal, también parece que está en esa línea, y hay otra serie de elementos dentro del movimiento que evidentemente no lo comparten, ¿no? Yo creo que el gobierno solo puede hacer ante determinadas cuestiones, como la resolución del jueves, solo puede presentar el recurso al Constitucional. Hay muchos asuntos que no van a ser diferentes a como han sido antes, pero se puede escuchar, se puede hablar de todo y se puede intentar buscar una solución que evidentemente será muy difícil, será muy complicada de sacar adelante, pero hace unos meses ni siquiera esto era posible.
Sí, a mi m'agradaria fer una apel·lació, com deia la Magda, al realisme i al pragmatisme, com deia abans. És a dir, cal recordar que ara mateix hi ha un govern del PSOE. L'independentisme segurament hauria de pensar que aquests gestos que està fent Pedro Sánchez no els farà un govern de Ciudadanos. Crec que el que més li convé ara mateix a Esquerra i al PDeCAT, en tant en quant hi ha persones a presó, és analitzar la situació, què es pot millorar en l'actualitat, cap a quins camins es pot anar, perquè, com diu la Marisol, els republicans ja no estan a favor de la unilateralitat. És a dir, l'escenari ha canviat molt, les forces independentistes han assumit la realitat, la pròpia consellera Ponsatí va parlar de jugada de farol, etc. Hem vist alguns canvis en el posicionament que apunten cap a aquesta línia. Crec que també els socialistes han fet gestos com la setmana passada, per exemple, Esquerra va exigir que se li prometés que es podria parlar de tota la reunió, i ells ho van fer, van dir en moltes comissions, la ministra Batet, també ho va dir el ministre Borrell, etc., que podrien parlar del que volguessin a la reunió, amb el límit, com diu la Marisol, que explica avui la vicepresidenta Carmen Calvo, de la Unitat d'Espanya i de la Constitució, però que aquests gestos es van fer per aconseguir el suport d'Esquerra amb l'acord de Ràdio Televisió Espanyola. Per tant, crec que aquesta voluntat d'encaminar la situació, cadascú assumint la seva part, és positiva, i també vull recordar que hi ha hagut un canvi molt important, i és que la Fiscalia General, ara hi ha un altre fiscal. I recordo la compareixença de Segarra la setmana passada, on va dir que estudiaria cada qüestió al mil·límetre com a conseqüència del context internacional que s'ha produït. Ella no ho va dir així, però tots som conscients que la causa de la rebel·lió ha passat per altres instàncies i s'han posat algunes esmenes.
Aquest canvi a la Fiscalia General, de fet, és clau per veure com avançarà l'empresonament dels líders catalans empresonats. Creieu que és possible que es negociï també l'alliberament de Junqueras, de Rull, de Turull, de Bassa, de Forcadell?
És que això és molt difícil, perquè si no sí que és reconèixer que la independència judicial no existeix en absolut. Clar que es faran moviments, però crec que ara mateix, parlant amb gent que hi entén, el màxim que es podia fer era això, sense trencar la baralla del tot. És que si no tens una rebel·lió allà, els equilibris...
L'apropament
és el màxim que es pot fer ara. Perquè en teoria això ens creiem que hi ha independència judicial, amb la clau que parlen, no? Aleshores crec que no, el que s'ha de veure és si es pot tot una mica accelerar, no?
Però el govern sí que pot influir en un canvi de postura de la Fiscalia.
En teoria no hauria de, ho fa i ho està fent, no? Ja es van notant les coses, però si es fes de manera descarada, aleshores també tindríem un argument per dir és que aquí no hi ha cap tipus de democràcia, no?
Yo creo que esto sería una cuestión, es una cuestión a más largo plazo, ¿no? Que el proceso judicial va a seguir su curso, que creo que el margen que tiene el gobierno es muy limitado, porque además lo tiene este y lo tuvo el, y no lo tuvo el anterior. O sea, en ningún caso era voluntad del gobierno de Mariano Rajoy que Oriol Junqueras y el resto de dirigentes que están en prisión acabaran en la cárcel, ¿no? No era lo que ellos querían ni siquiera lo que pensaban que iba a pasar, al menos en la cuestión de la prisión provisional. Yo creo en aquel momento el gobierno creía que Junqueras iba a poder hacer campaña electoral y no solo eso, que iba a ganar las elecciones, ¿no? Y finalmente todo por las decisiones del juez Llarena cambia y el escenario se complica de una manera muy importante. Yo creo que ahora no, el único margen que existiría es a eso, a muy largo plazo, que hubiera una condena, uh-huh, estuvieran en prisión y en un tiempo que yo no me atrevo a decir cuál podría ser, pues que existiera cierto consenso de las fuerzas políticas en Madrid, no solamente del gobierno, sino más amplia, para que se produjera el indulto. Y esto yo ahora mismo lo veo lejano.
Abans parlàveu d'aquest canvi d'estratègia o de tempo, fins i tot de l'independentisme, i us referíeu als partits polítics. Esquerra, el PDeCAT, de la CUP no n'heu dit res. De fet, avui hem entrevistat Maria Sirvent i la CUP continua amb la seva idea d'apretar, de mobilització popular. Però clar, parlem de partits polítics, però com rebrà l'independentisme de carrer la gent que s'ha manifestat, que surt els 11 de setembre i que segurament tornarà a sortir aquest setembre? Com rebrà aquest canvi de ritme, aquest alentiment, aquest esperem, esperem, esperem?
Hi ha molta gent que ja et va dient que està molt decebuda i que després de tanta il·lusió, és que estàvem celebrant no fa gaire mesos, i això costarà moltíssim, però també és un ritme que saben, hem après molt en aquests 9 mesos des de l'1 d'octubre, i hem après també quin tipus de suport tenim internacional, que aquí pensàvem que ens ajudaria tothom. L'altre dia amb l'entrevista a TV3 de l'Àlex Salmon ho deia molt clar, penseu també perquè ningú us ha donat suport. La clau europea aquí és molt important. Amb la crisi europea que tenim, amb el que està passant a Itàlia, el que està passant amb les exrepúbliques soviètiques, no? Perquè això porta un altre ritme, ja dic aquest nom, no? És molt difícil ara trobar aquest tipus de suport. L'altre dia no té res a veure, però sentia l'Almudena Grandes, sí, presentant el seu llibre, no? I feia un símil i recordava que va passar durant la Segona República, no? Quan esperaven que els aliats ens ajudarien i tot això. Bueno, encara no n'hi havia ni d'aliats, no? Ens van passar molt de temps esperant alguns ajuts que no arribarien. Això jo crec que també és un altre factor. L'independentisme està molt sol.
Estefania, com ho veus?
Sí, aviam, penso que l'independentisme ja ha tingut diverses constatacions de que això aniria a menys, la unilateralitat, de que el procés s'estava abandonant des d'aquesta perspectiva, perquè només cal recordar que Puigdemont no va tirar endavant la seva investidura perquè va haver-hi una força, el president del Parlament va considerar que no procedia en aquell moment perquè seria tornar a vulnerar la legalitat, aleshores recordem que es va muntar una petita manifestació a la porta del Parlament, etc. I allà la gent ja va començar a ser conscient d'aquesta desafecció que començava a ser incipient i que ha anat arrelant. I ara molta gent, jo crec que parlo amb els meus amics que són independentistes, i molta gent ja ho té coll avall de que la independència no era qüestió d'un dia o dos, i si ha de ser, no serà d'un mes o dos. És a dir, si ha de ser algun dia, serà un camí de molt llarg recorregut, però crec que els ciutadans sovint s'infravalora el que pensen els ciutadans i la gent és molt conscient del que està passant. Altra cosa és que no vulguin desistir en donar suport al que ells creuen d'un projecte d'estat propi, etc. Però aquí sí que hi ha una qüestió que és molt important. Hem passat, com dic jo, d'un govern en blanc i negre a un govern tecnicolor. No és la mateixa Espanya la que s'havia conegut fins ara que la que s'està coneixent fins ara mateix. Per tant, crec que aquests inputs, si l'independentisme realment continua el seu creixement o la seva davallada, tenen molt a veure amb la relació amb Espanya. Sovint ha crescut per la mala relació amb Espanya. Per tant, crec que ara l'escenari està canviant també per la base electoral que va créixer, i tots ho sabem, com a conseqüència dels recursos, de les males relacions amb Madrid, etc. Per tant, ara tot està molt canviant. Potser hi ha gent que li sedueix un nou projecte que pugui oferir aquest govern o successius.
Veurem quins projectes sedueixen. Sánchez pot seduir per això a Catalunya? Sánchez pot ser Cameron?
Uf,
Sánchez és un misteri. A veure què fan els seus assessors. El que sí que ha fet són unes jugades mestres i no és que sedueixi, però entre la intriga que va tenir quan estava muntant el govern, que això va ser tot un espectacle i un cop d'efecte, Europa està agradant la seva música. Aquí no crec que faci la supergran proposta perquè se'l mengen, però sí que pot, com a mínim, això costarà molt després de dir que l'Espanya que tota l'estona estàvem tenint davant, no?, ha canviat. O sigui, ara tens el govern més modern, amb més dones, o sigui, realment això no ho pots defensar com ho defensaves abans. Aleshores, no sé si seduir, però dir, vamos a apañarnos un poquito durant un temps.
Marisol.
Yo estoy de acuerdo con Magda. Yo creo que es capaz, desde luego es mucho más capaz Pedro Sánchez que Mariano Rajoy de seducir a Cataluña. Se siguen haciendo gestos y para mí el único problema que tiene este gobierno es pasarse de frenada, en el sentido de que tiene que gestionar una situación muy difícil. Yo creo que ha hecho cosas que quería hacer, pero que igual no las quería hacer tan pronto, ¿no? Como el acercamiento de presos, pero la realidad es que necesita los votos del independentismo. Sin ellos no puede mantener la legislatura, por mucho que a veces parezca que Pedro Sánchez es el rey del mambo, ¿no? Por decirlo de algún modo, ¿no? Yo creo que no se olvida cómo ha llegado. Y entonces esto condiciona mucho todos sus pasos. Si consigue hacer calar la idea de que las cosas pueden cambiar todavía más y que tiene un proyecto, que parece que lo tiene, político para España, que tiene un proyecto para Cataluña, pero que en estos momentos, con estos pocos votos, es imposible llevarlo a cabo y plantea en un momento dado unas elecciones, yo creo que tiene una oportunidad impensable hace unos meses de mejorar sus posiciones electorales y también hacerlas en Cataluña, también que eso le pase en Cataluña y que el PSC allí vuelva a tener cierto peso. Pero si, visto desde aquí, él entra en una negociación con el independentismo que dé a entender que hay demasiadas cesiones, esa posibilidad de una victoria importante en unas elecciones que están reflejando las encuestas no se produciría, con lo cual el equilibrio que tiene que jugar Pedro Sánchez es complicadísimo. Ha dado muestras, lo decía la compañera, de ser bastante listo, mucho más de lo que se pensaba de él, pero está haciendo tantas cosas, negociaciones con el PNV, negociaciones con Cataluña, está siendo tan audaz que si da un paso de más puede caerse por el precipicio.
El delegat del govern a la Generalitat, Ferran Mascarell, ens deia fa una estona que l'ambient que ell respira a Madrid és de que no hi ha solució al problema, que la gent creu que hay que conllevarlo. És el que vosaltres respireu quan esteu aquí a la capital espanyola?
Jo crec que hi ha molta gent que té clar que hi haurà un referèndum, que és inevitable, però
la
no
gent de Madrid, immediat.
Sí, a Madrid. Clar, és que hi ha tants Madrids que el meu, per exemple, ho té molt clar i fins i tot el demana. Però sí que crec que s'ha...
Parlant del Madrid de la marea.
El Madrid de la marea, el Madrid de, jo què sé, més de barris més, això, més oberts, no? que voten esquerres, i ho tenen molt clar. L'altre dia estava aquí l'Alberto Garzón i estava dient quina era la seva solució. Unidos Podemos ho ha dit sempre, no?
Però Podemos té el suport que té dins del Congrés dels Diputats.
Sí, però clar, si... I el PSOE en algun moment, el PSC, parlava de dret a decidir.
El 2012, Miquel Iceta, l'hem sentit aquestes últimes hores.
O sigui que potser torna a recordar el que es pensava el seu partit, no? O sigui, això sí que és possible. Jo crec que la gent sap que això és inassumible molt de temps, però és que en el fons ha estat tot molt ràpid, molt, molt, molt ràpid, no? I després, ambient, el que sí que no és el principal problema. Jo crec que això, no? De tant en tant es posa a l'agenda, però és que tenen una marxa ara, o sigui, estan amb les primàries del PP, o sigui, han descobert que són unes primàries. Estan
però pot ser que les primàries del PP, Estefania i Marisol i Magda, ajudin justament a Pedro Sánchez a fer passos, a fer gestos, mentre el PP està més distret en elegir el seu proper líder?
Aviam, aquí hi ha un tema i és la voluntat del PP de tancar com abans millor aquesta cursa que s'ha obert pel lideratge. Per tant, això potser s'allarga fins al 21 de juliol, i los rescoldos que quedin si algun dels candidats després s'emprenya i vol continuar, entre cometes, la guerra civil interna. No crec que Pedro Sánchez capitalitzi molt el malestar al PP per anar fent passos, però aquí sí vull contradir la Magda i no penso que a Madrid la gent assumeixi el referèndum com un camí sí o sí. Realment no és així. Aquí les tres principals forces polítiques, que són PP, PSOE i Ciutadans, no estan per això. Realment la voluntat del PSOE és fer un Zapatero 2.0 en el bon sentit, en el sentit d'intentar solucionar el conflicte, de portar alguna solució que en cap cas passi per un referèndum. Jo això no ho veig aquí, que la gent estigui per aquest camí. I si volia reprendre el que deies abans, crec que Pedro Sánchez ara mateix s'ha adonat que li deu molt a l'independentisme i compte, perquè això és una línia vermella, per l'acord de Ràdio Televisió Espanyola va veure que el vot anti-Rajoy no era suficient, per tant, ell aquí es veurà vencent certs equilibris, però no crec que s'arribi a la línia de proposar un referèndum per res.
Yo creo que no le está, que el PP, el lío que tiene el PP le está permitiendo desde luego a Pedro Sánchez hacer todo este tipo de cosas, ¿no? Desplegar todo este tipo de temas, porque el PP en estos momentos no existe, no hay oposición, no hay líder, están absolutamente desaparecidos. Uh-huh. Vamos a ver qué pasa finalmente en el Congreso, cómo se resuelve, porque bueno, en función del resultado, pues pueden seguir las tensiones internas o no, o ponerse de una vez a trabajar. Y coincido con Estefanía en que la posibilidad de un referéndum no se contempla, no está sobre la mesa. Yo creo que, en mi opinión, lo que se abre camino, ¿no? Yo también parece que en Cataluña se alude a esta cuestión, está una nueva reforma del Estatuto de Autonomía que sea mucho más satisfactorio para el pueblo catalán y que aquí se pueda asumir sin tener que ir al árbitro del Tribunal Constitucional.
Però això vist des de Catalunya pot semblar una renúncia greu per part de l'independentisme i una mica tornar 10 anys enrere.
Total. Bueno. Jo no crec que el proposin el referèndum, i Pedro Sánchez no el farà ara, però sí que jo crec que això, igual que deia Mascarell, és hay que conllevarlo, és una mica algun dia passarà, o sigui, ho tenen clar que això no es desinfla cara oferint quatre cosetes, això no es calmarà. És com una cosa que és irremediable, però quan més es trigui. Això és una sensació que tinc entre certs sectors.
Però, ahir Daniel Innerarity ens parlava, perdona, Marisol, ens parlava de sobirania compartida.
Qui va dir això?
Daniel, el filòsof basc Daniel Innerarity, aquí al suplement ahir.
Mira, jo el que penso és que la base independentista ha de pensar que hi ha hagut uns dirigents polítics que s'han jugat al tipus per un projecte que finalment no ha anat enlloc. Per tant, el més important ara mateix no és pensar si hi haurà un referèndum demà, la setmana que ve o d'aquí 2 anys. El més important és que aquestes persones puguin sortir tan aviat, és a dir, que la condemna sigui al mínim, si és que finalment n'hi ha, i deixar-se de qüestions que siguin les renúncies i no les renúncies. Estem parlant de la llibertat d'unes persones i, per tant, jo crec que això és una qüestió molt important. I com deia la Marisol, aquí a Madrid el clima d'opinió és recuperar qüestions de l'Estatut via llei orgànica i també la declaració de Barcelona del PSOE i el PSC, que, d'entre d'altres coses, parla per l'intent d'una reforma federal, etc, que, evidentment, fa falta el Partit Popular per això, de reconèixer certes qüestions de la pluralitat i lingüístiques, però que crec que la base independentista també ha de tocar de peus a terra ara mateix.
Yo comparto, sí, no, que totalmente de acuerdo con Estefanía. Yo cuando habláis de referéndum, pues no sé, que sí, que puede estar, que es en el horizonte, ¿no? Va a seguir estando.
Però sí que veig que hi ha un canvi, perquè fa 2 anys el referèndum ni se'n parlava, era una cosa impossible, i les tres esteu dient que és una cosa que se'n comença a parlar i que podria ser possible d'aquí 10 anys, per exemple.
Sí, bueno, podría ser, 10 años, 20 años, podría ser. Es verdad que todo depende de cómo evolucione el conflicto. En mi opinión, nunca ha estado sobre la mesa la posibilidad de un referéndum y este es el gran problema. O sea, nadie se ha planteado aquí hacer un referéndum ni se lo ha planteado Pedro Sánchez. Hay que recordar la postura que él ha tenido durante este tiempo de apoyo a Rajoy, de defensa del artículo 155, o sea, no estaban en otra cosa. Y ahora lo que van a intentar es, sobre todo, que el agua vuelva a su cauce y que la normalidad y la tranquilidad marquen las relaciones Estado Cataluña, que es lo que posiblemente le faltó al anterior gobierno, ¿no? Bueno, muchas otras cosas, pero desde luego el mantener la vía de comunicación abierta, esto era indispensable y no había ningún tipo de interlocución entre ambas administraciones.
Ens queda un minut només. Si la trobada de demà en surt el compromís de tornar-se a trobar al setembre, serà una victòria ja?
Sí, per al govern espanyol sí, per descomptat. Ells ho van dir, que si de demà aconseguien un altre, l'important era demà, però que estaven contents.
Magda.
Sí, 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 serà... No, victòria em sembla una paraula grossa, però sí que serà un començament.
Marisol, perdona.
Sí, para mí es el inicio de algo que no sabemos a dónde vamos, pero desde luego estamos en una fase diferente.
Doncs Marisol Hernández, periodista del Mundo, gràcies per ser amb nosaltres. Estefania Molina també, periodista del Nacional, les dues des de Madrid, i la Magda Bandera, que ha vingut a l'estudi de Catalunya Ràdio, que és la directora de la revista La Marea. Estarem pendents de com avança aquesta reunió. Demà és el dia i ho anirem seguint cada setmana, almenys fins al 22 de juliol, que és quan començarà la temporada d'estiu de Catalunya Ràdio. Gràcies per ser-hi.